Fora d'hores. Un programa de Ràdio 4 realitzat pels alumnes de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Molt bon dia, benvinguts al Fora d'Hores. Us saluda l'Albert Soler en nom de totes les companyes i els companys que fem possible aquest programa. Com cada setmana, en poc menys de 30 minuts, farem una repassada a l'actualitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui, els estudiants d'aquesta facultat sabrem per fi què opinen de nosaltres el personal que hi treballa i que no són ni professors ni tècnics, és a dir, la gent del bar, les dones de la neteja... També coneixerem la tasca d'investigació que fan els científics d'aquesta universitat. Fa pocs dies han descobert el gen que podria provocar la por en els humans i una possible solució per a la diabetis. I la precarietat laboral dels joves espanyols. Aquest és el motiu d'estudi d'un catedràtic d'Economia de l'Autònoma. El professor Josep Oliver ens en donarà tots els detalls d'aquí a uns minuts, al Fora d'Hores.
Fora d'Hores. El programa dels estudiants de l'Autònoma.
Us agradaria saber què pensa el personal d'aquesta facultat sobre els estudiants que cada dia ens hi passegem? L'Héctor Grau ens proposa un joc. Quina nota de comportament ens posen les noies de la copisteria i les dones de la neteja? Pareu bé les orelles.
Com a tota facultat que és presi, la Facultat de Ciències de la Comunicació és una autèntica torre de Babel. No només podem trobar a alumnes i professors, sinó que també hi trobem a altres espècies universitàries com els tècnics de so, els informàtics, el personal de manteniment o el d'administració. Però amb tota aquesta fauna no us penseu que Ciències de la Comunicació és una selva. O potser sí. Potser la millor forma de saber-lo és preguntar quina opinió tenen sobre l'espècie més estesa, els estudiants. Per si de cas, jo m'agafo el meu micro i la meva gravadora i em poso a investigar. Tots els universitaris són gandulaires. Hi ha un subgrup que són estudiosos i que es passen tot el dia submergits entre llibres i apunts. Opinaran el mateix les noies de copisteria?
Un poco quisquillosos a la hora de elegir, ahora enséñame, que no sé si lo tengo, que ahora vuelvo, que ahora no lo quiero, que devuélvemelo... Pero bueno, en general son bastante majos.
Ui, 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 que a copisteria s'aixequen passions. No sé jo si en altres departaments o hi ha dones compartiran aquesta mateixa opinió. I provem a conselleria.
Llevo trabajando aquí más de 12 años en la misma facultad y he encontrado muchos casos, pero realmente en el fondo son todos muy majos. O sea que la verdad no tengo ninguna queja de vosotros. Han habido cosillas, a veces problemas y tal, pero bueno, en principio ningún problema.
Carai, si al final em sortiran els colors, pensaran igual el raconet dels tècnics de so, que sempre estan patint les nostres dèries i els nostres agobis, serà qüestió de continuar amb aquest safari universitari i recórrer la facultat fins a l'altra punta.
Les situacions bones hi ha moltes, no? Hi ha alumnes que quan has passat tot el curs amb ells, pues després, hòstia, són agraïts i quan acaben, pues venen amb un pastís i ho celebrem tots els tècnics i venen amb el grup que han fet el programa i ens ho passem, fem una petita festa, no? I jo què sé, fem, a vegades hem anat a festes o a sopars o el que sigui, no? No sé, quan hi ha bon rotllo amb grups i hi ha grups que coincideixes durant diversos anys, doncs es crea una mica de bon rotllo.
Doncs efectivament, això és bon rotllo i la resta són imitacions. No et preocupis, noi, que d'aquí a un parell de setmanes ja et convidaré a alguna cosa, però de totes formes una mica de toc crític, que no m'acabo de creure que siguem angelicals. A veure el personal de manteniment, que aquests sí que segur que tenen raons per queixar-se.
Pues sí, porque estoy haciendo los lavabos y tal y me da mucha rabia que estoy fregando y me están viendo y entran. Y da lo mismo que sea hombre que mujer. Y eso a mí me da rabia. No respetan que una persona esté trabajando. No, yo se lo digo, oye, por favor, no me dejes que estoy trabajando, que estoy limpiando y ya está. Y si de esto se va.
Oh, Déu meu, però si això és exhibicionisme del dur. Ja m'estanyava a mi que els estudiants fossin tan bons nois. Clar que, dona, de vegades un arriba apurat i... Bé, Millor no continuem, millor no continuem per aquí. Millor ens anem cap al servei d'informàtica. A veure què n'opinen de nosaltres, perquè mira que els hi donem la tabarra.
Me da más miedo con terremoto, los alumnos.
Recapitulem. El perfil mig de l'estudiant de periodisme és, dos punts, estudiós quan li toca, seductor quan li convé, amable i agraït quan la cosa li va bé i desagradable, agobiat i sense humor quan la cosa li va mal. No està malament. Però, apa, que ja se'ns acaba el temps i jo vull prendre'm un cafè.
A veces, cuando venís todos de golpe, alguno cae un poquillo pesado por las prisas, pero de verdad os portáis muy bien y de verdad comer la comida que coméis aquí es muy sana porque hay un buen control, que es lo importante, que esto es lo que tendría que haber en todos los restaurantes, no solo en la universidad, que el control de la comida y de la sanidad lo hay más en la universidad que en los grandes restaurantes. En que parezca que lo hay, no lo hay en los grandes restaurantes, los hay en la universidad.
Però noi, no t'emboliquis, que no ens has contestat. Ja sabem que amb les vostres mans, salvant les diferències, estem amb les mans de l'Arguiñano. Però quina nota ens poses?
Lo importante, esto que os doy un 10, no es por, aparte de la importancia de que os portéis bien, esto es una cosa, os portáis bien, pero después, con la cantidad de gente que hay aquí, es muy difícil de comportarse bien, porque sois muchos, no sois uno, ni dos, ni tres. Os portáis bien, y esto es lo importante para que os dé yo un 10 por la... la atención que tenéis con vosotros y vosotros, en fin.
Ei, doncs un 10 és una matrícula d'honor. A casa els meus pares aquest any estaran contents. Ai, que això és una enquesta i no sé jo si no li falta una mica de to crític. En fi, a mi ja em val. Ara recullo els papers i me'n vaig cap a classe que no em vull suspendre i tenir que estudiar durant aquest estiu.
Sempre m'havia preguntat per què cada cop que veig la pel·lícula El Resplendor m'agafa un no sé què, una por estranya. O bé, quan camino pel carrer de nit i veig un carreró fosc, per què no hi vull passar? Això és por? L'Irene Blay ha parlat amb uns investigadors de l'Autònoma que han trobat el gen de la por, però a les rates.
Avui hem volgut sortir de l'estudi, però no anem gaire lluny. Ens dirigim a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i us aconsellem que no tingueu por i vingueu amb nosaltres. Bé, ens trobem tot just en el despatx del doctor Fernández Teruel i doncs, ens acostem a saludar-lo. Molt bon dia, doctor.
Què tal? Bon dia.
La nostra pregunta seria, quina ha estat l'última vegada que ha tingut por?
Recordo un dia de tormenta d'aquest hivern passat, que va ser terrible, que em va tirar per terra a mitja terrassa. Mitja terrassa del piset. Van caure maons, van caure l'uralita i tot.
Les investigacions que vostès han portat a terme podrien arreglar aquestes reaccions?
Bé, és molt difícil de dir ara mateix, perquè estem en un estadi del treball en què només ens permet dir alguna cosa sobre la rata de laboratori, diguem-ne, no? Per poder trobar algun tipus de relació i d'aplicació als humans de tot això que estem trobant en la rata, calen encara uns quants anys de recerca. D'entrada, hem de trobar el que no hem trobat encara, que és alguns gens en particular, o sigui, el que hem trobat ara és simplement, per entendre'ns, un segment o una regió d'un cromosoma, que és un percentatge petit d'aquest cromosoma, però que encara conté molts gens. I haurem d'anar pas per pas, mica en mica, en els propers 2, 3, 4 anys, reduint aquesta regió per veure si al final podem identificar els gens que són responsables del que hem vist fins ara, no? De que hi ha una part del genoma que sembla influir sobre la por.
Així, doncs, l'explicació de que normalment els estudis científics o les proves es fan en ratolins o rates, seria per aquesta qüestió de que l'ADN és bastant semblant o simplement perquè són més manejables o com aniria la qüestió?
El primer és el més important, és a dir, l'ADN de la rata és idèntic a l'humà. Les maneres en què, les formes que pren l'ADN i com es formen gens són molt semblants als humans.
I quines van ser les proves de selecció o el càsting que van haver de passar les rates per poder ser-vos útil en la vostra investigació?
Bé, vam muntar una mena d'operació en triomfo, d'operació en triomfo de rates, i al final van quedar algú més de 1.000 animals seleccionats per entrar en l'estudi. Eren animals que presentaven diversos graus de por en diferents situacions que permeten mesurar la por en el laboratori, no? En situació controlada. Per exemple, aquests 1.000 i pico animals van passar per situacions en què es podia mesurar la seva por a les alçades, als espais buits, semblant al que tenim els humans, per exemple. Els espais oberts grans i desconeguts per elles, teniu en compte que les rates de laboratori són animals que els agrada viure en caus petits, sinó els espais grans només els freqüenten quan els coneixen, quan els han explorat prèviament. Espais molt il·luminats, perquè també tenen una por que és específica d'elles a la llum, diguem-ne, una fòbia innata a la llum. I després també alguns altres procediments per induir-los por, com presentar-los senyals d'avís de que hi ha un perill imminent després.
I en el cas hipotètic que l'experiment s'intentés fer en humans, quins requisits haurien de tenir?
Es poden generar situacions de laboratori en les quals, si les persones es presten voluntàriament, se'ls pot situar en diferents condicions que els indueixin por o angoixa, no? Això claríssimament es pot fer i s'ha fet en la història de la psicologia i es segueix fent, sempre treballant amb persones que voluntàriament es presten a fer aquests experiments. Però segurament, encara que ara estic fent massa prospectiva, no? Però segurament la forma pot ser bastant més senzilla. Inicialment es podria, un tipus d'estudi seria el de intentar relacionar l'activitat d'aquests gens, és a dir, els productes que els gens generen, productes que es sintetitzen a partir del gen i que després donen lloc a altres productes i que després donen lloc a canvi en l'activitat de les neurones, al cervell. Doncs l'activitat d'aquests gens intentar relacionar-la amb pors i ansietats normals en els humans, agafant una població de persones ampla, que segurament hauria de ser de bastants centenars de persones, i mesurant la por que normalment senten en la seva vida. A quantes situacions tenen por i amb quina intensitat? O davant de quines situacions senten angoixa, ansietat i amb quina intensitat? No? Això es pot fer bastant senzillament perquè hi ha instruments que es diuen psicomètrics, és a dir, qüestionaris, els tests de personalitat i els tests de por, que poden mesurar tant un estat concret de por o d'ansietat com un tret de por o d'ansietat, és a dir, com ens hi sentim normalment de porucs o d'ansiosos, per dir-ho així.
Així doncs, quan ens alerten d'alguna situació de perill, les reaccions són diferents o tenim més por quan pensem que aquella situació ens pot generar un perill o quan no ens l'esperem?
Sí, aquesta és una bona pregunta. Hi ha diferències. Hi ha les pors, diguem-ne, que tècnicament es diuen incondicionades. Què vol dir això? Vol dir que són pors a estímuls, a situacions presents, a situacions, per exemple, un es sobresalta o fas una resposta d'ensurt que implica por, encara que sigui momentània, quan sents un tro exagerat, no? O quan veus un foc exagerat també i que indica perill, és un perill real, no? I aquesta por és diferent de les altres, que tècnicament anomenem condicionades, que són aquestes pors, diguem-ne, com tu deies, imaginàries, no? Estímuls que només nosaltres tenim al cap la seva associació amb algun element perillós i, per tant, ens indueixen por.
Des d'aquí volem felicitar a vostè i a tot el seu equip per la seva tasca i, sobretot, agrair-li haver estat una estoneta amb tots nosaltres. Esperem també que els nostres oients no hagin passat gaire por i bé, fins aviat i moltes gràcies.
Per als diabètics que pateixen la variant tipus 1 de la malaltia, s'acaba d'encendre una llum d'esperança. Un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma ha aconseguit curar aquesta diabetis amb ratolins. La Núria Honorato en té més dades.
Els experiments amb ratolins apunten que la diabetis del tipus 1, que afecta sobretot a nens i adolescents, a la llarga podria guarir-se. Per primera vegada, investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han aconseguit que un animal, en aquest cas un ratolí transgènic i diabètic, regeneri altra vegada les cèl·lules del pàncreas, que són les que produeixen insulina, i per tant es recuperi de la malaltia. Ens ho explica la Fàtima Bosch, catedràtica de Biologia Molecular.
Això és la primera vegada que demostrem que un animal que ha perdut les cèl·lules beta, a poc, degut a un gen que li hem introduït, pot tornar a regenerar tot el pàncreas endocrí funcional. I ja no necessita més teràpia, és a dir, no cal injectar-li insulina. Per si sol, la fabrica.
Aquesta és, doncs, la primera fase d'experimentació amb animals. Però l'objectiu és que en un futur es pugui aplicar a les persones en teràpia col·lectiva. La diabetis del tipus 1 és una malaltia metabòlica més comuna i afecta un 7% de la població, sobretot en països desenvolupats.
Tots sabem que els joves no ho tenim gens fàcil per trobar una feina en condicions i mínimament estable. I sembla que últimament tenir un títol universitari tampoc és garantia de res. El professor de l'Autònoma, Josep Oliver, ha estudiat aquest fenomen i la nostra companya, Meritxell Córdoba, ha pogut parlar amb ell.
Segons un estudi elaborat per Josep Oliver, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 44% dels joves que treballen només tenen els estudis primaris. Això suposa gairebé la meitat dels treballadors entre 16 i 29 anys. L'economista Josep Oliver va dur a terme aquesta investigació per encàrrec de l'empresa de treball temporal Manpower, que tenia molt interès en conèixer les característiques de la població activa espanyola. L'estudi d'aquest catedràtic d'Economia Aplicada de l'Autònoma també va revelar com gairebé un 40% dels joves només tenia l'educació secundària. I pel que fa als joves que han passat per la universitat, només representen un 20%. La importància d'aquestes dades és que aquest 20% d'universitaris en actiu és similar a la mitjana europea, però no passa el mateix amb els joves que tenen estudis primaris. Espanya, amb aquest gairebé 50%, està per sota d'altres països europeus. Alemanya n'és un exemple. En aquest país, els joves treballadors amb estudis bàsics només representen un 15% o un 20%, és a dir, molt menys de la meitat que a Espanya. En la seva investigació, Oliver refereix a dues raons bàsiques que explicarien aquest alt índex de joves empleats amb estudis primaris. El catedràtic Josep Oliver explica aquestes causes.
El percentatge d'individus amb estudis primaris estrictament, jo crec que ho veieix dos factors. Ho veieix, per una banda, problemes econòmics de les mateixes famílies. És a dir, una família que té ingressos baixos o que el part dels seus membres estan en atur, quan els seus membres arriben als 16 anys, la decisió de continuar estudiant o entrar en el mercat de treball probablement no és possible, aquesta decisió, no? Llavors, si no hi ha una política de beques molt substitutiva dins d'aquesta pressió, doncs probablement van acabar el mercat de treball. Aquesta és una raó. L'altra és que justament com a conseqüència de la caiguda demogràfica, els joves que acaben els seus estudis obligatoris s'enfronten a un mercat de treball que és molt més atractiu del que era fa 10 anys.
Josep Oliver apunta l'aspecte demogràfic com un factor de gran importància, ja que s'han produït variacions al llarg dels anys.
El nombre de joves que estan entrant avui en el mercat de treball, és a dir, la gent que ja té ara menys de 25 anys especialment, són pràcticament la meitat dels que entraven fa 10 anys.
Per tant, la taxa d'atur és molt més baixa ara que fa 10 anys. Pel professor Oliver, la quantitat de població jove activa seria escassa i insuficient encara que tots els joves entre 16 i 29 anys estiguessin ocupats i tinguessin una formació més elevada. En aquest sentit, la solució que aquest catedràtic proposa és que els immigrants que ocupen els llocs de treball a Espanya tinguin almenys l'educació secundària i puguin afavorir d'aquesta manera la demografia espanyola. Pel que fa a les condicions de treball, la majoria dels contractes que es realitzen són temporals i a temps parcial. Per la seva banda, els sectors que recullen aquest gruix de treballadors amb els estudis primaris són, entre altres, l'hostaleria, el comerç, la indústria i la construcció. En relació al tipus de treball, també hi ha unes zones geogràfiques determinades on es concentra aquesta població menys formada acadèmicament. Principalment és Balears i, després, Catalunya, Múrcia, el País Valencià i La Rioja. L'economista Josep Oliver lamenta aquest baix nivell d'instrucció dels joves espanyols, perquè pensa que en última instància pot afectar el desenvolupament econòmic de l'Estat.
Per aquestes dates, aproximadament fa un any, es van fer les polèmiques eleccions al País Basc. Del seu resultat i de tot el que ha passat durant aquest any, ens en parla Jon Elordi, professor d'Euskera de l'Autònoma. Idoia Gatón l'ha entrevistat.
Aquesta setmana fa un any que Juan José Ibarretxe va guanyar les eleccions basques. Aquest home de 45 anys, casat i amb dues filles, porta des del 99 president el govern basc. Amb el resultat de les eleccions, el PNB, juntament amb Euskal Cartasuna, no va aconseguir la majoria absoluta i va tenir que comptar amb la col·laboració d'Esquerra Batua per governar. D'aquestes eleccions va néixer un govern nou i diferent que fins ara no s'havia donat. La coalició PNB, Euskal Cartasuna i Esquerra Batua ha rebut moltes crítiques per part de la resta de partits polítics. Sembla ser que ningú està content a la política del PNB. Però què té a dir el poble? El Fora d'Hores ha volgut apropar una part de la veu del poble basc a través de Jon Elordi, professor d'Euskera de la UAB, que va arribar des de Biscaia fa dos anys. Jon ens ha donat la seva opinió sobre la situació política actual d'Euskadi i del nou govern nascut de les darreres eleccions.
Se ha visto muy claramente una fragmentación de los dos nacionalismos que hay en el, bueno, dos nacionalismos fundamentales, que es el nacionalismo español y el vasco. Porque después también dentro del nacionalismo vasco también hay una fractura bastante importante. Pero se ha visto que las posturas de los dos nacionalismos imperantes, que son, llevan posturas bastante irreconciliables y que son posturas que no, a corto plazo difícilmente podrán ser unificadas, a menos que haya un cambio en alguno de ellos. El hecho de que haya entrado Izquierda Unida y de que haya puesto a un inmigrante en política social, pues da unos aires innovadores, incluso a nivel europeo. Y desde ese punto de vista, pues bueno, a menos que sea un gesto testimonial, pues habría que ver hasta qué punto eso es realmente más que una imagen, una realidad.
Quan Batasuna no condena els atemptats d'ETA, es dona una situació de tensió, i això crea indignació entre la societat. Però, com explica Jon, el poble basc és conscient de que existeix una realitat que no es pot ignorar. El principal problema no és que Euskal Herritarrok condena els atemptats, sinó acabar amb les múltiples violències que es generen a Euskadi.
Bueno, eso no va a ocurrir nunca, por definición. De hecho, HB y ETA salen de la misma situación sociocultural y política. Entonces, la gente que ha entrado a militar a HB o ha entrado a militar en la Izquierda Abertzale o ha entrado a militar en ETA tiene muy claro que lo que quieren, ¿no? Que quieren una Euskadi independiente y una Euskadi de progresista y de izquierdas. Bien. Pero también tienen una constancia clara de que la violencia del Estado se ejerce sistemáticamente. Entonces, esa violencia sistemática, que bueno, lleva siglos ejerciéndose, han visto que genera también una violencia de resistencia. Y desde ese punto de vista, no van a criticar esa violencia de resistencia, igual que no van a criticar nunca que los chechenos puedan montarse guerrillas. Que el pueblo ha de decidir, y el pueblo ha de decidir en condiciones de libertad de pensamiento y de libertad de opinión.
L'autodeterminació és un altre tema de discussió entre els partits polítics. Uns volen que Euskadi sigui un poble independent i altres volen que sigui part de l'estat espanyol. Però què vol la societat basca? És el poble el que hauria de decidir el seu futur en un país democràtic com aquest. Us deixem a la cançó Audaene onda son Gusia, és a dir, aquesta és tota la meva fortuna, lletra de Joseba Sarrio Naindia i cantada per el grup basc d'Abruak Teliatuetan.
I amb aquesta música s'acomiada el Fora d'Hores d'avui dissabte. Espero que passeu un molt bon dia i ens tornem a escoltar demà mateix. Adeu! Bakarra de eta isiltasun, bakarra de eta isiltasun.